Bé, abans de començar pròpiament el que serà la presentació de l'edició digital de Fontanella, voldria començar explicant-vos qui i què hi ha al darrere d'aquest projecte. Perquè vosaltres avui em veieu a mi aquí, però jo hi soc en representació de tot un grup d'investigadors que hem treballat de forma coordinada per dur a terme aquesta edició. Aquests investigadors són els que formen part de NISE, que és el grup de recerca en literatura catalana d'època moderna de la Universitat de Girona. És un grup que té com a objectius la recuperació, l'edició, la valoració crítica i la divulgació de la literatura catalana del període modern. Uns objectius que duem a terme des d'una aproximació que és eminentment filològica, però que de fet entenem com un encreuament entre l'anecdòtica, la crítica textual, la història de la literatura, la teoria literària i la comparatística. NISE parteix de l'impuls i el mestratge del professor Albert Rossich, que ja a la dècada de 1980 va dur a terme l'edició crítica de la poesia completa de Vicent García. Posteriorment s'hi va sumar el professor Pep Balsalobre, aquí al meu costat, que va realitzar l'edició també l'edició crítica de la poesia completa d'Agustí Eura, i també Eulàlia Miralles, de la Universitat de València, que va dur a terme, que té una llarga experiència també en crítica textual, i que va dur a terme l'edició crítica de la Història General de Catalunya, de l'historiador català del segle XVI, Antoni de Viladamor. Sota el mestratge de tots tres, aquí a la Universitat de Girona, s'ha anat consolidant una segona fornada d'investigadors, entre els quals hi ha la Verònica Saragossa, la Marta Castanyo, l'Anna García Busquets i jo mateix. Totes aquestes persones, i també el professor Narcís Figueres, que ha contribuït amb els textos en llatí de Fontanella, són les que hem dut a terme l'edició crítica que a continuació us presentaré. NISE va començar a treballar en la recuperació de l'obra de Fontanella durant els primers anys del 2000, amb dos congressos monogràfics centrats en la figura del poeta barceloní que van tenir lloc en aquesta mateixa facultat l'any 2006 i l'any 2009. Tot el coneixement generat en aquestes sessions i les complicitats teixides amb d'altres acadèmics d'altres centres del país, però també de l'àmbit internacional, van portar, com ara explicava en Pep, a conformar un projecte de recerca que va ser concedit pel Ministeri l'any 2013 i que tenia com a objectiu l'edició de la poesia completa de Fontanella i que posteriorment ha estat objecte d'una segona ajuda al Ministeri per editar també el Teatre de Fontanella, amb la qual cosa, al final d'aquests dos projectes, disposarem de tota l'obra completa de Fontanella editada en edició crítica. La culminació principal dels projectes que comentava fa un moment és la publicació de l'edició electrònica que us presentaré, que és una edició, com ja dic, electrònica en format obert de tota l'obra de Fontanella. És un projecte que es troba en fase d'elaboració, és a dir, no és un projecte tancat, encara hi estem treballant. Però ja disposem del que és la infraestructura bàsica per dur-lo a terme, que és el repositori de textos des d'on es podran llegir, descarregar i compartir totes les obres poètiques i dramàtiques de Fontanella. Aquest repositori ha estat dissenyat específicament per la seva finalitat i s'ha de considerar ara per ara únic dins el panorama de la literatura catalana, en el sentit que es tracta de l'única plataforma que ofereix una edició crítica electrònica d'una obra completa d'un autor català. Els objectius que ens van proposar a l'hora de dissenyar la nostra edició electrònica són els que podeu veure a la pantalla. Volíem que el producte final fos un text presentat amb el màxim rigor filològic, tal com pertoca a tota edició crítica, que s'adaptés al lector, que permetés de posar de manifest les intertextualitats dels textos i que fos fàcil de compartir i de difondre. En primer lloc, com és lògic, l'edició havia d'oferir exactament les mateixes prestacions que una edició crítica en format paper. Això vol dir que, a més de presentar un text fixat amb el màxim rigor filològic, calia presentar també els aparats crítics que permeten al lector copsar com s'ha dut a terme l'establiment del text i fer entenedors els passatges que presenten dificultats de comprensió. Per això, la nostra edició presenta tres aparats. L'aparat de variants, el de comentaris, a les variants, on s'aclareixen seleccions de variants dubtoses i aspectes paleogràfics dels diferents testimonis, i l'aparat de notes, que proporciona al lector informació addicional per entendre el significat del text. Aquí és quan passem directament a veure l'edició en pantalla.
Estic l'adreça.
Ah, no. Bé, em comenta que no he dit l'adreça. L'edició es troba està hostatjada dintre de la web de Nise. La web de Nise és nise.cat. Un cop sou a dins, s'accedeix a través de la biblioteca digital, autors, i trieu Fontanella i hi arribareu. Bueno, em faig la demostració així molt ràpida, però aquí arribeu els autors, escolliu Fontanella, veieu els crèdits de l'edició. I també alguns aclariments sobre la forma com s'ha dut a terme i l'accés directe a totes les composicions. Llavors, un dels aspectes interessants del format digital és que permet fer que els aparats no es visualitzin de forma permanent i obligada, com passa, per exemple, en una edició en paper, sinó que poden ser cridats a aparèixer passant el cursor per damunt dels senyals de colors que trobem al costat dels textos. Veieu aquí, per exemple, quan passo el cursor pel damunt, m'apareixen els aparats que són aquells textos explicatius que normalment a les edicions en paper trobem als peus de les pàgines. I que aquí, per tant, només trobem en els llocs crítics on pertoca, al costat del text. Cal ser conscients que no pas tots els lectors d'un text tenen les mateixes necessitats, no demanen tots conèixer el mateix nombre de dades en relació al text. Per tant, pot haver-hi gent a qui li interessi únicament veure les variants, els comentaris o les notes. Això depèn del grau d'especialització del lector. L'edició que hem fet permet desactivar qualsevol tipus d'informació addicional i quedar-nos amb el text pelat, si volem, o bé activar només alguna de dels aparats que hem incorporat. Per tant, s'adapta a les necessitats de lectura que pugui tenir el lector. De fet, aquesta idea d'adaptar-nos a aquestes necessitats del lector ha sigut una de les idees que ha regit tota l'edició electrònica que hem dut a terme. I d'una banda això ho podem observar, com he dit ara, amb els aparats, però també es fa evident al final dels textos on trobem el que anomenem l'apartat d'informació addicional, que presenta doncs, tots aquests apartats que podeu veure aquí. En lloc de donar-nos els per defecte, tots aquests aspectes, ens els proposa i els podem anar desplegant en la mesura que nosaltres hi tinguem interès. Sobre aquests apartats, per no extindre'm massa, simplement m'agradaria ressaltar el fet que incorporen algunes informacions que hi són de forma potencial, és a dir, hi apareixen esmentades de forma abreujada i en passar-hi el cursor pel damunt, la informació es desenvolupa. És el cas, per exemple, dels manuscrits, de les sigles dels manuscrits, que pels que treballem en l'edició crítica tots sabem a quin manuscrit ens referim quan utilitzem una sigla determinada, però per la resta de lectors no és evident. No? Per tant, està bé que quan hi passis el lector, quan hi passis el cursor, puguis saber a quin manuscrit ens referim amb aquella cicla en particular. Això passa també en el cas de les edicions anteriors, on en lloc de posar la citació completa, donem la forma abreujada i si el lector hi té interès, només passant el cursor pel damunt, doncs pot veure el desplegament de tota la referència. Un dels apartats també més interessants d'aquesta part de l'edició seria l'apartat de multimèdia, que és un apartat que està actualment en fase encara una mica beta, en proves, però que la idea seria que anés incorporant això, com el nom indica, materials multimèdia, sobretot de tipus audiovisual, àudio i o visual. Aquests materials poden ser dins de l'edició o bé poden ser enllaços que cridin a continguts que es troben fora de la nostra edició. Aquí us n'he posat un exemple, que no sé si es carregarà. És un fragment molt breu, que no podem sentir perquè no hi ha àudio, però és el poeta Josep Pedrals recitant un tros d'aquest poema en concret de Fontanella en un programa de BTV. Però igual que hi tenim això, diguéssim que hi podria haver enllaços d'àudio d'algú recitant el poema o enllaços de SoundCloud on algú hagi enregistrat una cançó d'aquest poema, etc, etc, etc. Finalment, la idea també és que l'edició ens permeti la descàrrega del text. De moment, oferirem la possibilitat de fer-ho en format PDF i en dues modalitats, amb el resum i els comentaris, és a dir, en el format que pot interessar un públic més general i menys interessat en els aspectes anecdòtics, però també la versió que, a part del resum i els comentaris, inclogui tots els aparats de variants, comentaris, etc., que és la versió que pot interessar doncs, al públic més especialitzat. A part d'això, com us comentava al principi, una de les característiques d'aquesta edició és la intertextualitat, en el sentit que, com sabeu, els textos d'època barroca són textos en els quals hi ha moltes referències sovint a d'altres textos. I en el cas de Fontanella, a més, trobem sovint connexions entre els seus propis textos. No? De manera que resulta útil en alguns moments explicar que el que s'està llegint fa referència o té algun element en comú amb un altre poema del mateix autor. I això, per exemple, quan passem el cursor per damunt de notes com la que trobem a la línia, en el vers 32 d'aquest poema, ho podem veure en aquesta referència a un altre poema de Fontanella, que és Llàgrimes tristes, llàgrimes confuses. Aquí apareix en format hipervincle i, per tant, quan hi clico, ja puc accedir, si és que m'interessa en aquest moment de la meva lectura d'anar-hi a parar, doncs puc accedir a aquest altre poema. Els últims trets que voldria destacar de l'edició és que està molt pensada perquè pugui ser el màxim de difosa possible, és a dir, que sigui el màxim de compartible, i per això al final de cada poema trobareu les icones que permeten la compartició del text a les diferents xarxes socials. I res, jo no m'allargaré més, només voldria acabar per dir que, malgrat que queden encara alguns detalls per acabar de realitzar, nosaltres la veritat és que fem una valoració molt positiva de la possibilitat de fer aquesta edició en format digital per les possibilitats de divulgació i comunicació de l'obra de Fontanella que suposa, però també perquè té un avantatge que molt suposo que estareu pensant en relació a l'edició en paper. I és que qualsevol tipus d'error, qualsevol tipus de novetat que anem aprenent sobre l'obra de Fontanella pot ser immediatament incorporada a l'edició, cosa que, evidentment, l'edició en paper no ens permet. Per tant, diguéssim que ens sembla que és una molt bona opció i per això hi hem apostat i hem dedicat molts esforços de recerca i de disseny, i és un esforç que entenem que és plenament justificat perquè persegueix l'objectiu de poder arribar a presentar davant de tot el gran públic l'obra de Fontanella com la d'un gran clàssic de la nostra literatura, que és el que a pare nostre es mereix. I ara, si teniu alguna qüestió o alguna pregunta que voleu formular-me sobre l'edició, estaré encantat de respondre-vos.
Gràcies, Marc. Ja veig que s'aixequen abans de dir-ho moltes mans, perfectament. Si vols començar, Kenneth,
sisplau. Sí, tinc una pregunta per a vosaltres. Aquesta plataforma és o pot ser interactiva? Si jo tingués, per exemple, una pregunta, un dubte, si podria engegar o començar una espècie de conversa o conversació amb vosaltres?
Ja, com es diu en aquests casos, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Aquesta és una de les idees que tenim en ment i que estaria per desenvolupar en aquesta segona fase del projecte, diguéssim ara, en el marc de la realització del segon projecte que ens ha aconseguit el Ministeri. Hi ha una sèrie de canvis i d'afegits que s'han de fer a la plataforma i aquesta és una de les coses en les que estem pensant. Clar, seria molt pràctic, molt útil que els mateixos lectors ens poguessin dir aquí aquesta referència no és prou acertada, després nosaltres valorem si és així o no, però també que ens puguin remarcar quan hi hagi un error o qualsevol mancança. és una opció que jo personalment considero molt útil i que intentarem implementar en la següent fase. De moment no és possible, per tant, responent a la teva pregunta, de moment no és possible, però esperem que ho serà en el futur. I d'altres coses que ara no he explicat, però, per exemple, aquí veieu tota la poesia de Fontanella ordenada alfabèticament. A la llarga ens agradaria que s'hi pogués accedir en base a d'altres criteris, com l'ordenació dels principals manuscrits o els cicles que conformen, perquè aquí veieu, els veieu per ordre alfabètic, però l'ordre en què apareixen els manuscrits és un altre i sovint és un ordre que té un significat i, per tant, tindria sentit que el lector hi pogués accedir en l'ordre en què l'autor els va pensar, que els pogués llegir en aquest ordre.
I els manuscrits són aquí penjats tots?
Eh? No. L'única cosa que hi ha són les referències als manuscrits. No els hem, és a dir, disposem dels manuscrits digitalitzats, però de moment no els hem incorporat i no està previst que ho fem, perquè és una cosa que ocupa molt d'espai de memòria en la web i, d'altra banda, té un interès que no sabem fins a quin punt pot arribar a ser molt específic. Vull dir que la inversió que suposa per la quantitat de gent que en farà ús, no sé si val la pena de dur-la a terme. No ho hem descartat, eh? Però és una cosa que hem d'acabar de valorar encara.
Seria una gran, tindria un gran interès, efectivament, per revisar a fons la nostra tasca d'edició crítica. Però després hi ha un problema afegit als que ha comentat en Marc, un problema de permisos, que sol·licitar els permisos en molt diverses institucions. Estem parlant d'un ordre de 30-32 testimonis manuscrits i, per tant, això fa, i no tots, naturalment, de les mateixes institucions, algunes inclús són institucions nord-americanes, com saps perfectament, la Universitat de Boston, o la Biblioteca Pública de Boston, o d'altres llocs indrets de fora del nostre entorn, que farien enormement complexa la penjar aquests textos perquè necessitem els permisos d'aquestes institucions.
Jo ho dic precisament perquè tecnològicament ja Marc o jo, el meu equip, hem penjat molts manuscrits, per exemple, a la xarxa, precisament perquè cada vegada més els manuscrits, per exemple, el poema anafòric, el cançoner amb poesies de Garcilas, així de l'arxiu de protocols de Barcelona, etcètera, etcètera, s'estan desfent. Així que virtualment és possible, almenys a curt temps o mitjà temps, conservar els textos en una forma molt més llegible, visible, que no pas com objectes. I per aquest sentit, en aquest sentit, podria ser una mena d'acte de conservació de tots aquests manuscrits. Jo em vaig queixar, per exemple, dels manuscrits, els textos primaris sobre l'obra de Garcilaso de la Vega, perquè gairebé tots són a Itàlia i no són a l'abast. Així que s'haurien de conservar a un lloc, penjar-los a un lloc central i d'aquesta manera hom tindria accés a ells. Mm-hmm. Perquè si no, jo vaig escriure un article, per exemple, sobre Garcilaso de la Vega a Nàpols i vaig haver d'anar-hi, de fer-ne fotocòpies i tot veritablement jo l'havia transcrit, però els textos primaris s'han perdut o són tan difícils d'accés que no val la pena seguir aquest tipus de recerca o fa massa difícil aquest tipus de feina. I precisament l'edició de Bienvenido Morros de les poesies de Garcilaso de la Vega, jo vaig posar això a una ressenya, que seria molt bona idea tenir una forma digital, visual, de tots aquests textos primaris, perquè si no és quasi impossible dur a terme les recerques sobre aquest tema.
No, estic plenament d'acord. El que passa és que potser és una tasca que pertoca a les institucions que hostatgen aquest tipus de documents. Que nosaltres és un tema que se'ns escapa.
Però, mica. En aquest sentit, una de les preguntes que jo volia fer era si teníeu en compte o si havíeu previst incorporar el tema de les imatges. I, de fet, moltes biblioteques i molts arxius estan apostant clarament per la digitalització. Parlaves de la Boston Public Library, que hi ha un manuscrit de Fontanella. Ha digitalitzat diversos manuscrits autògrafs que té de Lope. És a dir, que a mi em sembla que seria una bona ocasió per fer l'esforç de demanar, de sol·licitar els permisos corresponents i potser d'incorporar aquests textos, perquè estic plenament d'acord amb el que estàveu comentant de tant la preservació com de cara a l'usuari. O sigui, no, quina diferència hi ha si no entre una edició en paper, podríem dir, i una edició electrònica o digital? El poder proporcionar la imatge a l'usuari al qual hi estigui interessat em sembla que és una bona opció.
Sí. Deixa'm respondre a la Sònia, si no, després la meva capacitat de la memòria no dona per tant. Hem de distingir dues dades. Una és la conservació i una altra és la divulgació. La divulgació sí que la podem fer nosaltres, tal com comentàveu, però la preservació l'han de fer les institucions. De fet, molts d'aquests manuscrits ara estan digitalitzats en les institucions en les quals els hem demanat gràcies a nosaltres, perquè els manuscrits no digitalitzats. I ara aquestes institucions disposen d'aquesta còpia digitalitzada perquè l'hem pagada nosaltres i la conserven ells. Tots aquests textos estan digitalitzats, i nosaltres hem treballat fonamentalment a partir de les imatges aquestes. Això passa quan són institucions importants i que estan acostumades a aquest tipus de coses, com per exemple les biblioteques de Gran Navas, la Biblioteca Nacional de Madrid, o la Boston Public Library, o la Biblioteca de Catalunya. Però després ens trobem amb institucions molt petites que hem hagut de fer fins i tot fotografies digitals amb màquina nosaltres, o hem de pagar nosaltres un import molt onerós perquè ells puguin fer aquesta digitalització per nosaltres. Estem en aquest impàs que una cosa és el desitjable en màxima instància, l'altra cosa són les possibilitats en què es trobem en aquest moment. Tendint cap aquí, ja dic, molt d'aquest fons s'ha preservat gràcies a les nostres demandes de textos i ara estan digitalitzats en aquestes institucions. Per les més petites és més complex.
Jo tenia... a part de la qüestió aquesta de les imatges que volia comentar. També us volia comentar si havíeu pensat a incorporar, no sé si hi és i no ho has comentat, Marc, o ho volíeu implementar, el tema de poder fer alguna cerca, no ja, és a dir, no poder accedir als poemes pel títol, sinó poder fer cerques, ja sigui temàtiques, o, per exemple, per l'any, si se sap l'any en què va ser escrit, perquè el lector doncs, pugui navegar o pugui buscar entre tot l'ampli ventall de poesia que hi ha, segons el tema que li interessi.
Això últim, la veritat és que de moment no ho teníem previst, però ara que ho comentes és una bona cosa per tenir present. Suposo que ho dius pensant, tu que has treballat en textos indexats, en aquesta, que és una opció bastant més senzilla. Per nosaltres no ho és tant, perquè com ja saps no treballem amb el TEI i amb aquest tipus de...
No, no és qüestió de llenguatge examinar TEI, sinó, per exemple, introduir a cada fitxa, entenc que treballeu amb fitxes, oi? De cada un dels poemes, introduir metadates. Metadatos, llavors allà s'introdueix, per exemple, l'any, o el tema, o la rima, o la mètrica que utilitza el poema, i llavors tot això a través de...
d'un motor de cerca.
Dades, es poden fer cerques i es pot... el programa mateix dona els resultats segons la informació que li heu donat.
Sí, és una opció molt interessant. La veritat és que no ho havíem contemplat, però prendrem nota del teu suggeriment. I volia acabar només dient una cosa, que és que no, en relació amb això que comentàveu de les imatges, jo considero que la gràcia de l'edició digital, tu parlaves de la imatge, no? El fet de proporcionar els manuscrits, jo crec que la gràcia de l'edició digital és les formes de lectura del text que et permet, la navegabilitat del text, més enllà de proposar-te les imatges. I d'altra banda, crec que, com ja comentava el Pep, qui hauria d'hostatge les imatges són les institucions que tenen els manuscrits i que en tot cas la nostra funció hauria de ser la de proporcionar els accessos a aquestes digitalitzacions i que la funció de l'edició digital hauria de ser la de plataforma d'accés, en tot cas, als manuscrits digitalitzats, però no la de plataforma d'hostatjament d'aquests testimonis. És la meva opinió, només.
Kenneth?
Has parlat, Marc, dels avantatges de l'edició digital. N'hi ha també desavantatges?
Suposo que d'entrada tot el públic lector que no està avesat a llegir en format digital no hi tindrà un accés fàcil, però per això també donem l'opció de descarregar el text tirat tot sencer en format PDF i que per tant es pugui imprimir i llegir en format paper. Jo entenc que el problema que poden tenir aquest tipus d'edicions és aquest, i també el fet que són textos de vegades complexos, de vegades una mica llargs, i que potser la lectura en pantalla, a segons qui, el pugui fatigar. Jo crec que aquests són els principals inconvenients d'una edició digital, que de moment no tenim manera de resoldre fins que no estableixin les pantalles sense retroalimentació lumínica, no? Les que no són reflectants.